Bé, deixo tot. Comencem la lectura de Quadern d'Aram de Maria Àngels Anglada, en aquesta activitat que ens han encomanat des del rectorat en el marc de Temps de Flors. La Universitat de Girona també col·labora. L'any passat vam llegir Vinyoli al pati del rectorat i aquest any llegim Maria Àngels Anglada al Quadern d'Aram aquí al claustre de lletres. Per què llegir Maria Àngels Anglada i Quadern d'Aram aquest any? Bé, Maria Àngels Anglada ja sabeu que dona nom a la Càtedra de Patrimoni Literari juntament amb Carles Fages de Climent i ella va escriure aquesta obra, Quadern d'Aram, que parla, tracta d'un tema que no s'havia tractat mai en la literatura catalana. Ella és pionera i encara ningú més no ho ha fet. És el tema del genocidi armeni. No era la primera vegada que Maria Àngels Anglada tractava aquesta temàtica del genocidi, perquè ja l'any 1994 havia escrit el Viu d'Auschwitz sobre el genocidi jueu. Doncs bé, va fer també aquesta segona novel·la, el 1997 la va publicar i el 24 d'abril d'aquest any s'han fet 100 anys de l'inici d'aquest genocidi. És per aquest motiu que a l'Institut d'Estudis Catalans del Dia de Sant Jordi vam llegir Quadern d'Aram i el motiu pel qual avui també llegim Quadern d'Aram aquí. Us he de dir que ens acompanya la germana de Maria Àngels Anglada, una de les germanes, Enriqueta Anglada. La trobeu aquí, al costat de la columna, asseguda al claustre, que també llegirà un fragment. I li agraïm molt que sigui aquí. Si és que té gust de llegir un fragment després. Comença la lectura amb Guillem de Ribes, el convidat de les lliçons d'aquest any. Continuarà el vostre professor, col·lega meu, antic estudiant meu, Narcís Iglesias. Després ha de venir una vicerrectora d'estudiants a fer la tercera lectura i ja seguireu tots vosaltres. Jo tinc la llista. Si algú no està apuntat, anirà a continuació. D'acord? Doncs vinga, moltes gràcies a tots per ser aquí. Gràcies per col·laborar. I li dono el micro, que us haureu d'anar passant. Si algú se'l vol posar al cap, també ho pot fer. El passo a Guillem de Ribes. I gràcies per ser aquí.
No sé, se sent. Bé, pels que no m'heu sentit, ara em sentireu. El meu net Adrià sent una veritable passió pels animals. En sap tota mena de noms i costums. Els observa, a més, té una gran traça a agafar-los de viu en viu. Després els deixa anar sants i estalvis, llevat dels malaurats pocs que ens ha alimentat aquest estiu. Per això no em va estranyar que, quan vam anar a la illa grega de Rodes, aconseguís atrapar uns breus instants un dels curiosos llagardaixos de la illa, que fan gairebé dos pans i es planten eixerits sobre les potes, molt més altes que la dels llagardaixos corrents. Són d'un vell color, entre marró i daurat, i s'anomenen drac de Rodes, perquè són una mica diferents dels de les cisclades. Ara, el seu nom savi, s'avançat, és Agama Estelio. Com que a Rodes, des d'on es veu la illa de Simi i encara més a prop les costes turques, és on vaig decidir descriure aquesta història. L'he començada amb el nom del robust i anomenadís drac de l'illa del Sol. I potser també perquè les històries, de vegades, són més difícils d'aferrar que l'àgil drac rudi. I com ell, sovint es deixen veure i quan les has entrellocades desapareixen. Ara me n'adono que molts anys abans de conèixer Rodes i Simi, la història d'Aram, Irgos i Marí ja l'havia començat a entreveure sense noms i nebulosa. Com vaig conèixer els versos de Ran Nasserians? Pregunto, com vaig conèixer els versos de Ran Nasserian? Encara no. Quan Constantino Condor Junior em va ensenyar a Roses el carnet del seu avi, el coraller grec de Caragués, més que un carnet, era un petit llibre lliurat al seu avi per la Societat d'Ajuda Mútua de l'Església Grega de Marsella. Aquelles societats eren del tot necessàries en aquell temps on encara no hi havia seguretat social. A més, aquest carnet, però, va tenir a les mans una gruixuda llibreta manuscrita en uns caràcters, una lletra, que no en tenia gens ni un borrall. Em vaig fer una fotocòpia i la vaig guardar amb la intenció de cercar alguna cosa, alguna persona entesa, que m'esvenés pel sentit. El quadern va reposar molts anys en un dels meus calaixos plens de materials diversos fins fa poc temps. En tornar a Rodes, havíem previst quedar-nos un dia i una nit a Atenes. Em vaig llevar molt de matí, com sempre que sóc a Grècia, i tan bon punt van obrir les llibreries, algunes a les 8, vaig comprar-ne un parell de volums de poesia armènia traduïda al francès a la llibreria Kaufman. Vaig tenir sort, la preciosa cal·ligrafia de l'original era molt semblant a la del meu quadern amagà. Si més no, ja sabia, doncs, quina era la pàtria dels que l'havien escrit i el seu diari, perquè devia ser un, m'ajudaria a escriure un llibre sobre els armenis, com havia acabat de decidir per altres. Encara hi va haver una altra sorpresa. El meu amic Daco, naturalista empordanès, especialista en dracs, va publicar un article en què afirmava, amb veus i senyals, que havia observat la presència, fins ara totalment ignorada, d'un agama estilo en una paret seca de Cadaqués. No s'ho explicava tan sols, n'havia fet una observació. Com podia trobar-se el drac de Rodes a l'altra punta de la Mediterrània? Un dels misteris de la natura que ni la ciència més especialitzada pot explicar. La sort va continuar ajudant la meva persistència. Vaig conèixer a través d'una amica, en Ramon, Maria Onsmanesia, que em descifrà les notes del llibre d'Aram. Maria és una armènia de l'Argentina, arrelada a Catalunya, que serva la memòria dels seus avis i la seva antiga llengua. Sense ella no us hauria pogut presentar Aram, Marix i Orgo. El camí d'Aram gairebé mai no porta indicacions de dades, potser perquè els malsons semblen fora del temps i el seu exili era un de malsons, però terrible i real. Més endavant, unes dates sí que hi són. De tota manera, els fets que compta van passar entre els anys 1914 i 1925. També us haig de dir que per el pare d'Aram, el meu Baer, m'ha inspirat el gran poeta Daniel Barbac, 1884-1920.
Se'ns fa una mica difícil avui d'imaginar-nos l'aspecte d'Aram i de Iorgos quan se submergeixen en la profunda globa del golf de Sirte, a les ribes de Tunísia. No ens serveixen les precioses descripcions dels bussos d'avui dia, que amb les seves ales, els seus dany i el seu escafandre autònom, semblen ocells peixos. Als anys 1920, la situació era molt diferent. Jo volava en gravi, escriu Antoni Rovira, poeta i submarinista, per damunt d'un paratge de somni, format per roques abruptes cobertes d'altres, esculls misteriosos mig amagats per les borgonyes, mentre travessaven núvols de peixos. En canvi, els dos amics i companys de feina, el grec i l'arnenc, tenen l'aspecte de petits monstres del mar. S'han cobert amb el feixuc casc de bronze, i s'hi veuen perquè al davant hi ha una nena de finestretes amb vidres. I com un llarguíssim cordó umbilical, un tub de goma els connecta a la bomba, instal·lada en aquesta expedició al vaixell d'Inictus. En comptes de volar, es mouen feixugament, com si caminessin per les roques amb gran dificultat. Això sí, compleixen la regla d'or de costes. No baixeu mai sols. Els volta el silenci. Peixos acolorits es mouen, aquests sí, ingràvits, al seu element, i damunt seu brilla com un mirall la superfície del mar. però els bussejadors no tenen temps per admirar els moviments ondulants de les orades de plata, ni tan sols avui el vermell del corall. Han d'estar amatents per altres coses. Dalt del vaixell, el dia, també és tota atenció als moviments de la corda. Dues curtes estrebades li demanen més aire. Quatre estrebades volen dir, en canvi, remuntants. No els caldrà, en tot, demanar cap eina, perquè la bossa del davant del seu vestit de goma ja duen un martell cadascú. Ara ja són a 20 metres. No davallaran pas més. Saben que és la darrera immersió en aquesta zona. Si no descobreixen les restes del vaixell que cerquen des de fa dies, ho provaran des de demà en un altre indret. Així ho ha decidit el patró. Per això no veuen, es pot dir, ni les roques que semblen cobertes de floretes grogues, els antusols, així que han travessat el mòbil mirall de la superfície, mentre les algues fosques onegen sense parar, com flocs que despentinés una misteriosa tramuntana. Disposen d'una mitja hora i no volen abusar de les seves forces. Són joves, però ja han vist més d'un accident. Es mouen lentament, caminant entre el fons rocós com animals rampants. L'escafandra porta un pes de 70 quilos de plom. Aram segueix el seu company més expert que ell i aviat s'adona que ha trobat quelcom d'important. Tradueix sense esforç el signe que li ha fet amb els dits, després de ficar-se alguna cosa a la bossa. Vine i després amunt, volen dir els seus hàbils moviments. Què cerquen, però, Aram i Orgos per al seu patró? Hem d'anar uns anys enrere per saber, exactament fins al 1907. L'any, un pescador d'esponges grec, com és Iorgos, va descobrir, deia ell, un derelicte ple de canons. I no eren canons, allò que veia mig entelat pels corrents. Eren resplendents columnes gregues, de marbre, pantel·la, esbeltes, precioses, com es va veure després de moltes fatigues i d'una campanya seriosa d'exploració. I encara escultures, vasos, tres peus. La guerra del 1914-1918 havia interromput l'exploració i s'havia perdut, també, la precisió del lloc del derelicte. Potser, però, Iorgos l'ha retrobat. Aram va al seu costat i es batana els ulls. Veu com l'amic es fica a la bossa una petita estàtua. No en distingeix bé els contorns. Ell també voldria endur-se'n alguna cosa, però no els queda temps. Arrenca de la fusta un bocí de marbre i tots dos alhora fan el toc de cens. Ja s'acosten lentament a la superfície. Avui amb un moviment lent, una bellugadissa xarxa de quadró. Ja s'enfilen pesadament, cansats, a la coberta de vinícius. I aviat, un cop despullats del feixuc cas, del plectre i del vestit de goma, el bus grec treu davant dels seus companys el tresor marí. L'arqueòleg de l'expedició gairebé inicia un ball de tanta alegria en veure, amb ulls avesats que travessa les adherències de tants anys, aquell perfil de la cara esculptiva, dels cabells recollits. Iorgos ha trobat, sense cap mena de dubte, el vaixell grec enfonsat, carregat de tresors des de l'Àtica. Té al davant el perfil de la deessa de l'amor, el rostre de Afrodita. I el que tu has pujat, Aram, a prova somrient, és una muta de capítol. Els dos amics somriuen, cansats i satisfets. Hi haurà, doncs, feina per dies, pensaran sense dir res. I Orgos, en canvi, xerra i fa grans gestos, com si mostrés amb les mans els descobriments que esperen sota aigua. Ara, despullant els seus escafandres i vestits submarins, els dos nois no s'assemblen pas gaire. L'armeni és més baix que el seu company. Té uns ulls negres i profunds, un si és no és tristos. Iorgos és un d'aquests grecs rossos que es troben de tant en tant a les illes i els seus ulls riuen, blau verds com l'aigua que envolta cim. Els arriba una flaira deliciosa de cloves de llagosta. Els seus companys les han agafades en una cova marina. El cuiner, el fogó del llagut, les acaba de coure a la brasa i n'hi ha per tothom. L'àpat el reguen amb bon vi i el mar, encalmat, ajuda a la celebració de la trobada.
De vegades em desperto la nit i crido, o bé tinc un mal son i crido bo i adormit. Tinc 15 anys, però ho puc evitar. Crido al pare, crido al seu nom. Vae, vae. Crido l'àvia, les meves dues germanes, Sofia i Anè. Llavors la mare, Maric, em sent i veu al costat. M'acotxo com quan era petit. Em passa la mà pel front i moll de sabó. La trobo fresca com les seves roses de Trebisonda. Calla, amo, fill meu, és tard, fill, dorm, no despertis els altres. Em recordo, sentint-me, de la cançó de Bressol que em cantava de petit. No la vaig aprendre llavors, esclar, sinó quan versava les nenes. És la mateixa, em va dir, que li cantava la seva mare. Dorm, infant meu, tanca els ullets, que la son vingui als teus ulls humits. Dorm. Porta'm son a mi, també, mare de Déu. Diu la son al nen. Non, non, fill meu. Non, non, noneta. Té molta son, el petit infant. Però ara no voldria pas que me la tentés, sóc gran. I a més, es podrien despertar les altres persones. Perquè no dormim sols. Som una munió de dones, infants, pocs vells, molts s'han mort pel camí, els homes que encara no han emigrat. Nosaltres ens ha tocat de dormir dins l'edifici de l'Òpera de París, perdó, de Tetes. D'altres són en hotels a la costa, a les illes, en mercats coberts, en convents. No sé quants quedem, ningú no sap ben bé, em penso. Sempre recordo el pare més que les altres persones de la família, i això que els estimo tots. Penso en el pare que és mort, que devia morir, n'estic segur, lluitant contra els nostres assassins pels turcs, amb les armes a la mà. No puc pensar que hagi mort de cap altra manera, malgrat coses que he sentit a dir, valent com ella, encara que sembles fràgil, prim amb les seves ulleres. No vull pensar en les nenes ni en l'àvia. Elles sí que sabem com les han mortes, però no ho vull pensar ni escriure. El meu pare és un poeta. No dic que era, perquè els poetes duren sempre. Ja havia publicat dos llibres i tinc por que se n'hagin perdut els exemplars o els hagin fet cremar. Llevat els que la mare van portar quan van marxar ella i jo cap avall. Mai no se n'ha separat de tots els viatges i les caminades que hem hagut de fer. Se'ls van dur pel curs de tenir-los, no perquè tingués cap mal per sentir-me, m'ha explicat. Els preparatius del nostre viatge i el sol alegre que feia el matí que vam sortir de casa. L'últim matí feliç, l'últim dia que vaig veure les nenes, l'àvia i el pare Baé. L'última abraçada dels pares, els petons de les nenes, de l'àvia. Maric, estigues tranquil·la, deia l'àvia. No pateixis per les nenes ni per Baé. Ni per les roses, va afegir el pare. Les trobaràs ben cuidades quan torneu, les teves roses. Perquè vivíem en una casa amb un jardí petit però ple de rosers. La mare deia que eren roses d'Anatòlia, les més flairoses del món, i ara ens allunyàvem de tot, a causa d'una prometença de la mare. Jo havia estat molt malalt l'any abans, d'una pulmonia a les portes de la mort, i la mare, que és molt religiosa, havia promès que si em curava tots dos faríem un pelegrinatge al monestir de Naret, prop de Gatban, i a l'església de la Santa Creu, a l'illoc d'Actamar. Un viatge llarg i complicat, cap a la banda de les muntanyes. Per això ens ajuntàvem a una munió de gent que aquell any hi anava. Se celebrava un centenari, no recordo quin, de Sant Gregori l'Il·luminador. Jo perdria moltes setmanes de classe, però encara era petit, i el pare, que era professor de grec i de francès, hi havia consentit.
Quan torneu, jo et faré classes intensives cada dia i et posaré al corrent. M'havia fet endur un parell de llibres per estudiar les estones que en tingués lleure. La mare tenia parents del vilaret davant, uns cosins que ens allotjarien. Si no hagués estat per això, no crec que el pare ens hagués deixat marxar tan lluny. La que es va quedar més trista va ser l'àvia, com si tingués un pressentiment. Li va costar desfer els braços del meu cos. Adéu, Aram, que Déu et beneixi. Mai més no he tornat a sentir la seva veu. Alguna vegada, però, la somio. Encara em fa massa mal escriure el record de la nostra família. Més endavant potser ho faré. Ara vull anotar un fet molt important. He trobat un amic. No en tenia cap aquí. Gairebé tots els nois són més petits que jo. M'enyorava tant del mar que vaig decidir anar fins al port, a peu, perquè no tenim pas diners per fer-ho d'altra manera. Vaig caminar molt i vaig anar preguntant el camí fins que vaig arribar al mar, al port del Pireu. Mai no havia vist tant de moviment. A Trebisonda era molt diferent, i no diguem allà quan. A mi m'agrada molt de nedar, i el pare m'hi ha besat des de petit, a 6 anys, i no tan sols al mar, sinó al riu de Guinem. Què és més difícil? Algunes vegades havíem anat fins al pas de Zingana, a les muntanyes, i el pare em deia: «Nedes com un salmó, no pas que ho fes a contracorrent, com em va explicar dels salmons, perquè m'agradava de ficar-me a les aigües que bullien». A 9 anys ja nedava darrere dels salts, i sota l'aigua i tot, fins que els ulls em puien. Doncs ara he trobat un amic com jo, que es diu Jorgos, i és grec, fill de l'illa de Simi. Sap bussejar i és pescador d'esponges. M'ha començat a enraonar ell, i de seguida ens hem fet amics. M'ha convidat a veure una tronjada i m'ha explicat un munt de coses de casa seva, de l'illa del seu oncle Costas. També m'ha donat la meitat del seu dinar, que he trobat boníssim, sobretot el pa i la carn a l'as. Em passava l'estona que no me n'adonava escoltar-lo xerrant amb ell. Déu meu, que tal és! Me n'haig d'anar, que la mare frisaria. Ell m'ha acompanyat un tros de camí i hem quedat de tornar-nos a trobar, demà mateix. No em fa res caminar fins al port.
Avui ens han repartit roba, que ja ens convenia. La mare ja no sabia com recosir la meva, sobretot la part dels colzes i els genolls. Diu que és una associació americana que es diu NERF, la mateixa que manté els orfenats per a milers de nens armenis. A mi m'ha tocat un jersei nou de trinca i uns pantalons que em venen llargs, però mare els arreglarà la meva vida. També unes sabates i uns mitjons. Mare, com que ara està tan prima, també s'ha d'arranjar el vestit que li han regalat. He estrenat el jersei tot seguit, per tornar al port. Les sabates no, la mare ha dedicat a durar-la. Ja havíem quedat en el lloc exacte on ens trobaríem amb el meu amic Jorgos i m'ha portat a conèixer el seu oncle i els altres marines. Tots són de Simi, llevat d'un que és d'aquí. I he dinat amb ells al seu vaixell, un dinar boníssim. El temps que feia que no menjava una carn de xai tan bona. També m'han posat un gran plat de poc estofat amb arròs. Menja, noi, que deus portar gana endarrerida, em deia l'oncle de Jorgos. Sí, però ja en tinc prou, gràcies. Ja ets gran, veu el nostre vi, que és de rodes, afegia. Havent dinat, m'han ensenyat tot el vaixell, que no és pas nou, ni molt gran, però molt mariner i ben construït. Tot vestit a les de Sants de Cim, com m'ha explicat tot orgullós en Jorgos. Veus aquesta icona? És Sant Nicolau, el protector de tots els mariners. Sempre que passem moments de perill, ell ens en treu, o Sant Miquel per Normitis, o patró de l'illa. Entre el dinar i la conversa amb els mariners de Cim, em passava l'estona volant. Quina diferència amb les llargues tardes, interminables, passades al refugi quan feia mal temps i encara més als llarguíssims hiverns de Gerard. No havia estat tan bé d'ençà que havien fugit davant, fa tant de temps. Ells tampoc no poden veure els turcs. M'han fet explicar moltes coses i m'han parlat dels seus projectes. Però el millor de tot, és que aquests projectes m'inclouen a mi. Han deixat el negoci de les esponges, que no anava gaire bé, i es dedicaran al corall vermell. En Jorgos m'ensenyarà a bussejar més endavant. Em donarà feina bo. M'ho han promès i estic segur que ho compliran. El meu amic els ha parlat de la meva traça a nedar, de com m'agrada el mar, els ha contat que ja s'hi anava per sota aigua pel món lliure, i em penso que n'ha fet un gran massa i tot. Però és veritat que el mar m'atreu, fins i tot ara, que sé com van morir l'àvia i les nenes. La culpa, però, no és del mar, és dels homes, dels maleïts turcs. El mar és innocent. Així és que treballaré amb els corallers grecs. Faré tot el que cal. Justament aniran a Marsella a vendre el corall, m'han explicat, la ciutat on nosaltres viurem.
La mare està esperant una carta sobre la feina per anar-hi. Un amic de banc, parent del seu cosí que ja hi treballa, l'enviarà a cercar i ja ens està buscant unes habitacions per viure amb l'ajuda del comitè d'ajuda dels armenis sense llar. Hi ha moltes famílies armenes, diu, en aquella ciutat de França i han creat una unió de compatriotes de banc per ajudar-se els uns als altres. Marit podrà cosir a casa per a la mateixa empresa on treballa el nostre amic. No tardarem gaire temps, diu la mare, a embarcar-nos amb tot un grup d'armenis. Des d'allà, encara que sembli estrany, assegura que ens serà més fàcil tenir notícies sobre alguns dels nostres amics i familiars que s'hagin salvat de la matança, i potser del pare i tot. El pare, Canyó Lutà. Només sabem que és a la llista de morts, res més, però qui ho sap del cert? I si per un atzar o pel voler de Déu s'ha salvat amb els rebels de Musalat? No, si s'hagués salvat, ens hauria trobat, n'hauríem tingut notícies i no seria la llista de morts. El pare va unir com un heroi per la nostra Armènia que estimava tant. Aviat tornarem a emigrar cap a una ciutat desconeguda. L'amic de banc, que s'ha pogut reunir amb els seus, ens ha enviat una carta amb l'adreça i tot a Marsella. I viurem a la Rue Longue des Capucins, que no és gaire lluny del port. Això m'agrada. Diu que tindrem dues habitacions petites, una cuina i un balcó. La mare podrà regar, doncs, testos de rosers al balcó. També té assegurada la feina de cosir. L'empresa d'uniformes li paga la màquina i li anirà descomptant del que guanya, a poc a poc. Maric és molt valenta i ha trobat un bocí de somriure per dir-me: estarem bé, ara, ja veuràs. Trobarem amics davant i potser fins i tot algunes de Trebisonda. També hi ha una església grega i podràs cantar el cor. Perquè ja he canviat la veu i tothom afirma que tinc una veu de baix molt bona. Encara que pugui semblar estrany, els refugiats aquí, a Atenes, sovint cantem. No cantem pas per oblidar les nostres penes, ho fem per recordar els nostres cants. Hi ha un professor de música, ja un xic gran, que dos vespres a la setmana ens reuneix, tots els que tenim gust per la música, i ens fa cantar. Ens ensenya cançons d'església, marxes de casament, cançons populars. A mi, des de molt petit, la música m'ha agradat molt. El nostre fill serà músic, deia el pare, abans de la guerra. Fixeu-vos com afina, com aprèn les cançons només de sentir-les una vegada. Ho recordo, era el temps feliç. Ho va dir un vespre que sopàvem al petit jardí, pel bon temps. El pare seia en una cadira de vímet i, havent sopat, mentre l'àvia i la mare desparaven la taula, ens llegia alguns poemes nous. Ell tenia una veu breu i maca, encara que no gaire fort. El darrer raig de sol feia brillar els gots que encara no havien endreçat i els grits amagats acompanyaven les paraules del pare, sentint el vespre que s'acostava. El que m'agradava més era benedicció, que en sé de memòria. Deixa que t'aboqui a les mans un grapat de blat, fill meu valent, el meu centurió. Deixa'm abocar sobre el teu cap un grapat de blat, net meu, estimat infant, el meu bastó de primavera. Però el pare no el veurà, el seu net, si és que mai jo tinc un fill. Deixa que t'aboqui a les mans un grapat de blat, nena meva, rosa meva, corona de la meva dona.
Quantes vegades veig la meva mare quan no poso la nostra roba vella llegint i recitant els poemes del pare. Em guarden uns quants escrits a mà, que se sap de cor. Si tot va bé i pesco molt de corall i guanyo molts diners, llogaré per a la mare un pis o una casa amb jardí. Em pugui cuidar les seves roses i asseure's a llegir al capvespre els versos de ball. Perquè seré coraller, bus, no pas músic. A la mare li ha fet por quan li heu dit, però el meu amic i el seu oncle ja en sabran de tranquil·litzar-la. Li explicaran les preocupacions que prendrem i com el patró ens vigilarà que no prendrem mal. De perills més grossos no l'hem salvat, Maric i jo, fins ara. Un exemple. La cosina de la mare, la davant, es va morir mentre fugint cap a Rússia, per les muntanyes, com tants altres. El seu cor es va cansar de cop i es va parar. El seu marit, el fill i la petita van poder arribar, en canvi, a Ginatín, rebentats i morts de cansament, com nosaltres. Però ens vam salvar. Si ens hem escapat, doncs, dels perills d'aquella fugida terrible, per què no haig de tenir sort amb el mar, el meu amic? Només em falta acabar de convèncer la mar, que sempre em voldria al seu costat. Avui Yorgos m'ha explicat moltes coses de la seva família i de la illa de Sil. Diu que s'enyora quan n'és lluny i que ara estarà temps sense anar-hi, però espera que hi podrà tornar uns quants dies quan se celebri el casament de la seva germana gran. M'ha ensenyat una fotografia on hi són tots. El seu pare, la mare, tota vestida de color negre, l'Electra amb el seu promès Micalis i la germana més petita. Som davant d'un monestir gran i preciós, Panormiti, de la riba del mar. El monestir, m'ha dit, és molt famós per tots aquells en contorn i és dedicat a l'arcàngel Sant Miquel. Sempre hi van oferir espelmes quan la temporada de l'esponja ja ha anat bé. A l'illa, diu, hi ha molts poc arbres, però les cases són molt boniques, blanques, blaves, roses, amb un frontó així, damunt la porta. L'illa no és gens rica i molts homes emigren. Després hi tornen i vesteixen aquestes cases tan boniques. La meva germana tindrà la casa i la terra. En tenim molt poc, com unes quantes oliveres. I tu, doncs? Mira, nosaltres seguim el costum de l'illa, allò que s'ha fet sempre. Les noies, la casa i les terres, els nois, la barca, les xarxes i els estris de pescar. M'ha assegurat que a mi també em convidaran al casament de la seva germana i que faran una gran festa, com les nostres festes d'esmenes, m'imagino. A mi, però, m'amoïnava força una qüestió molt diferent. Tots aquests dies hi donava voltes pel meu cap. Com ho faria per poder-me comprar un equip de bus? La mare potser s'hauria de vendre les dues úniques joies que li quedaven, perquè ara eren ben pobres. Així és que li heu preguntat a en Llorbos, i ens ha posat a riure i m'ha dit que no m'hi haig d'amoïnar gens. Gens ni mica, que el seu oncle ja ho resoldrà. M'has de prometre que no hi pensaràs més, no et posis més pedres al fetge. I després ha afegit que no tingués por, però que tenien tot un equip sobrer d'un mariner que havia mort en mar de resultes d'un accident. A mi el perill no m'esvera gens i aquesta nit ja no em costarà de dormir amb les cogolles que els vespres passats em traien la son. Demà ajudaré la mare a preparar les poques coses que tenim de cara al nostre viatge a Marsella, que ja s'acosta. Per tots els grups que dormim a l'òpera, hi ha grans xixuets i rebombori, perquè són molts els que ens n'anem. Amb Yorgos i els seus ens hi trobarem més endavant, perquè ells hi vendran el corall i fins i tot s'hi establiran, si el negoci els va bé. La mare torna a estar trista a les vigílies del viatge. Pensa que mai més no tornarà a la nostra terra ni podrà fer flors a la desconeguda tomba del pare. Jo li he dit que allà on anem nosaltres hi haurà sempre el pare, de tant com el recordem. I hi haurà Armènia, m'ha respost, perquè també la portem al cor. De les nenes, però no li gosa pas parlar. No se la vaig sentir plorar de nit ja esmetgint, quan es pensava que jo dormia.
Tal com va entrar en Yorgos. M'he provat les capandres del vestit de bus i he començat a prendre les senyals. Ja els sé de memòria, no són pas difícils. Tots són a partir de la corda, el cap de dia que m'ha lligat a la cintura. Per exemple, una estirada del dit. Electra, estàs bé? Estic bé. En dues estirades jo aviso, rècula o llarga. En quatre significa que he de sortir, que m'han d'estirar. També he après a fer estirades curtes. És a dir, repics. Els més importants potser són els dos repics i els tres. Menys aire, més aire. Ja m'han deixat submergir, però només just sota aigua. Avui i també m'hem provat el vaixell, les sabates i estades de plom. No m'ha vingut tant de nou com em pensava, la immersió, potser perquè ja n'havia fet aquell no al mar de casa i al riu de Guinan. Els meus amics m'han ensenyat les poques eines que ens hem d'endur a taula. Només una bossa que es lliga amb una mena de cerca o una tal, perquè així sempre queda balada i no s'ha de perdre temps. I un picot, per trencar el corall. Els corallers, m'ha dit Llorgues, són els reis dels busos, perquè no treballem amb eines pesades, com palanques, pixorossos o fodors. L'oncle, també m'ha dit, ja ha fet tractes amb els francesos i amb un italià, de Liorna, que ens compraran el corall. Em fa molta il·lusió canviar la tasca d'esponges per la de corall. Començaré en prop de Pondoleres i anirem deixant cap a migdia. Així us anireu de seguida. Per això t'he fet passar tot el dia amb nosaltres, Aran. Demà passat ja sortim del Pireu. Ja tenim les provisions i totes les coses de la feina lligades. Em sap un greu que no vinguis amb nosaltres. Però no puc deixar sola la mare, ni he posat tan sols a mare ni permís. En Llorgos se n'ha fet molt càrrecs, i encara més el seu oncle. Ja el sabré buscar. M'han demanat tot d'adreces a Marsella. Un cafè del port, església grega, el restaurant grec de la Ulòmica Pocent. El mateix carrer on viurem nosaltres. No em costarà gens de trobar-los quan siguin en terra. El senyor Quandós, que ho sap tot, del cor i del seu moviment, m'ha ensenyat després un vaixell manquinós i m'ha assegurat que és el que ens portarà a nosaltres. Es veu força bé i ja hem de fer unes operacions. Però és molt mariner, m'ha assegurat. No t'amoïnis, que no s'enfonsarà. Jo conto que d'aquí una setmana us embarcaran. Tu mira de fer-te útil a bord i guanyar uns quants diners. Sempre els fan falta de noies de coberta. Amb els seus binocles he llegit el nom del vaixell, perquè ja llegeixo el 29 grec, Samos. M'han convidat, ja no podria dir-ho, a dinar amb ells. Jo ja coneixia moltes menges gregues, de quan vivíem a Trebisonda, i els convidaven a les festes dels amics grecs del pare, professors com ell. Però després de passar tanta gana per les muntanyes i encara més a ells menzin, i després del menjar, sempre semblant al refugi de temes, tot em sembla molt més bo. I sobretot dinant a bord amb l'aire del mar, perquè la celebró fa bona gana, i tot és boníssim. Els rogerets, l'orgull en diuen, els cops, que s'han donat també, i una sopa de peix deliciosa. L'anomenen l'equip. I m'ha assegurat en Llorgos que, fora de Cigny i les altres illes, el botanès ha especificat l'oncle, el lloc no ho sap on pas fer. Ha estat l'acte de cuidar, perquè demà he d'acompanyar la mare al dispensari del meu, per la seva migranya i els que més assemblant. Té, caram, guarda-t'ho bé. M'han posat una bossa petita a la mà, i m'han dit que hi havia unes esponges petites i petxines que m'agraden molt. No l'obris fins que siguis al costat de la tenda. I en obrir-la, tots dos ens hem posat a plorar, el marit i jo, perquè dintre hi havia una medalla de plata, de Sant Miquel Arcàngel, i un grapat de monedes, que prou falta ens feien. La mare se la posi a la roba, per ho sap, com no pot trobar en el llarg viatge que ens espera. No fos cas que algú ens la prengués, però la medalla me la penjava al cor, i la portaré sempre quan seré tutora en el meu gran amic.
Carnet d'Aran, us treu un estranger, que us trobeu d'uns vosaltres desterrats, i un dels vostres, tindreu temps de prendre el preu de l'exili. Un estranger us omple d'or a 1.000 lleues del vostre mar, que tot aquest or us torni sempre. Nahabé Kukat, segle XV.
Fins avui no he pogut escriure res de la llibreta, a causa de la feina, el soroll i les novetats del viatge. Vaig sortir del Pirineu a les 6 del matí, fa 2 dies, i primer vam anar a una illa molt bonica, no recordo el nom, una de les Ciclades, amb marxar un grup de nens, perquè en aquesta illa havien arribat uns 100.000 ostres, però resulta que no eren pas tots d'ostres. I ara ens emportem els nens que tenen mare o una altra família de França. A poc aniran sortint tots els que puguin, a mesura que la Creu Roja i la Net vagin trobant acolliment per ells, perquè Grècia és pobra. Molts nens ploraven i no es volien separar de la tira, la seva senyoreta, Però al final, una infermera molt amable els ha convençut i ara juguen i estan tranquils a bord. Quan érem entre les cicades, hem vist un sol de dofins. Ens hem entrat a curir. Com que els amos no es pas gaire gran, pot passar bé que canal tan estret entre parets de roca i els ulls de salvera molt de camí. Tal com havia aconsellat el senyor Fondos, m'he ofert a treballar i guanyo uns quants diners. Però allò que em topa sempre és tragar terra a coberta, ajudar a lligar més bé els amalums, rentar els plats i gots a la cuina. Però com que mai no m'he marejat al mar, ho fico sense un gran esforç. Aprofitaré les curtes estones de calma, cap al vespre, per escriure, mentre la mare ajuda l'infermera a forjar i fer uns petits. Gràcies.
A bord dels amos, en Marc, hem fet una escala de cas perquè els mariners aprofiten el viatge per fer un petit carregament d'aquestes panses tan bones que es diuen panses de Corí, però que en realitat venen de petats. Hi ha moltes vinyes als voltants d'aquesta ciutat. Poc més tard, un mariner gran, en Basilis, el que mana la feina, m'ha dit que parés de treballar una estona i m'ha ensenyat l'illa d'Ítaca, l'illa d'Ulisses, perquè hi han passat molt a prop. Jo conec la història d'Ulisses, l'Odissea, perquè el pare me l'havia explicat, des de petit, aventura per aventura i més d'una vegada. L'àvia més aviat es contava històries de sants, com Josep i els seus germans, o de Sant Montró, armeni, però el pare, en canvi, les històries d'Héctor i d'Ulisses. Quan seràs més gran, em deia, si tot va bé, farem un viatge a Grècia. Però tot ha anat malament i el pare no m'acompanyarà mai més, ni a Grècia ni a lloc. I tampoc no us ho ve banyat mai més al riu de Lima. Mira bé, ara, m'assenyala amb Basilis, ara que passem per les illes juntes. No fondejarem en cap, li he preguntat. I ell m'ha explicat que no, que hem de navegar fins a Brindisi, que és molt a prop, a desembarcar un grup que té per entre Itàlia. Llavors he pensat altra vegada en el pare, perquè ell també va fer escala per atràs i es va aturar amb fer, de molt jove, quan van estudiar a Venècia. En Basilis m'ha explicat que si no haguéssim de deixar el grup d'emigrants, que és una família avari, no hauríem tirat gens cap al nord. En sortint de Petràs, hauríem agafat la ruta que passa entre Itàlia i Sicília. A mi, però, tot i la mala mar, m'ha agradat de veure l'Ítaca, i també navegar una mica més pel mateix mar que el pare. Després, la nostra ruta ja no serà com la de Baer, perquè ells, em sembla recordar, que s'havien anat tan bé, havien solcat la mar Adriàtica. En Basilis m'ho ha confirmat. Devien haver anat de Corfú Venècia dret com un fos, sinó que s'havien aturat a la riba d'Àlmata. El mar es comença a moure de valent i en Basilis m'ha enviat cap a baix. He pensat que nosaltres també estem vivint, la Marit i jo, una mena d'odissea, però els perills no ens han vingut de cap monstre com el cicló o les sirenes enganyadores, sinó dels homes, els que haurien de ser els nostres semblants. L'he de descriure per avui, si més no, fins que arribarem a Brindisi, perquè el vaixell es sacseja massa i em sembla que ni jo mateix no m'entendria la lletra. Hi ha unes ratxes de vent molt fortes, però no tinc gens de por. El senyor Condos em va dir que els amos era molt mariner i molt segur.
Des de Brindisi, a bord estava, des de Brindisi. Des de Petràs fins a mig camí de Brindisi hem tingut mal temps. Vull dir que els hem fixat amb molta força i ens hem mogut bastant. La mare i molta altra gent s'ha marejat i gairebé tant els emigrants no tenia gana. Jo, però, ho he resistit molt bé. Si en Iorgos m'hagués vist, o el pare, haurien estat orgullosos de mi. A Brindisi han deixat unes famílies que es queden amb els seus parents, a Itàlia. Em passa una cosa estranya. Mentre érem encara en aigües de Grècia, més a prop de la nostra terra, la que ens han tret els malvats turcs, tenia com una angoixa d'escriure sobre les nostres penes i aventures. Però avui, com trobo a Itàlia, i ja ens anem acostant al nostre destí, penso que haig de recordar-ho, perquè després tindré altres obligacions i amics nous, i potser oblidaré moltes coses. Ara em sembla impossible d'oblidar-les, marcades com les tinc al pensament com la pell dels vedets marcats en ferro, a les frescures de l'art. I no vull que s'oblidi, per si vingués el dia de la revenja. El cosí de la mare, en Digot,
No vivia a la ciutat, vivia als afores d'un poble de les bordes del llac, i era pagès i ramader. Així que vam haver complert la prometença de la mare, havent deixat dues espermes enceses, resat a l'antic monestir ramader i assistit a l'ofici, vam anar a casa seva. Ens hi va acompanyar un home amb un carro manat per una aigua preciosa. I es pot dir que tot just ens hi havien instal·lat quan van començar a arribar. Primer, notícies inquietants. Havia esclatat la guerra. Després, gent que fugia. Més tard, notícies esgarrifoses. I homes i dones amb la vista fixa o extraviada, com fantasmes, que no sabien ni explicar-se ni eren bons per res. Caminaven com ocells ferits que apenas saben com anar. Els grans ens raonaven, de nits, i ens aliaven fora de la cuina i secretejaven. De vegades sentia unes paraules i escoltava d'amagat. Soldats russos ens salvaran, fugir. Ja uns dies abans de veure aquesta gent esparverada, em vaig adonar que la mare i la seva cosina tenien més feina que de costum i feien estranys preparatius. En comptes de cuinar-nos els dinars tan bons dels primers dies, menjars que a través de la regió no coneixia, pastaven molta farina, però no en feien pans dels grossos, sinó una mena de poques primes. La mare em va explicar que eren pans sense llevar, i no li feia res que els nens l'ajudéssim a pastar-les i miressin com les cuia. No les enfornava, les ficava en un sot fet a terra esfalfada al foc, amb les parets d'argila, i era molt divertit perquè quedaven roses a l'arbre. Llavors les plegaven com nosaltres fèiem a casa amb els tovallons. En van fer un pilot, aquest pas allà a la baix, i el fet que em van tenir sort de la visita, perquè només s'ha de mitjar i es bo com el primer dia. En Grigó va matar un parell de xais, i només ens va deixar menjar unes quantes costelles als nens. Tota la resta la van salar i fumar. Jo pensava que la salvàvem per l'hivern. Era un altre dels misteris que no tenia gaire. Tu vaig preguntar a la mare, com és que l'on va matar dos xais de cop? Ja veuràs quan serà l'hora, em va respondre. Deixa jugar, si que pots fer-ho. Quan vaig pensar que devia passar una cosa molt grossa, però una cosa terrible, va ser el vespre abans de marxar. Nosaltres no ho sabíem, però ens n'havíem d'anar. Perquè el meu cosí va deixar escampar pels prats totes les bèsties dels mars. Els xais, les ovelles, els barrets, tot. I aquella nit ens van coure un sopar boníssim. I em vaig adonar que la mare i la cosina ploraven silenciosament. S'aixugaven els ulls amb la punta del davantal. Havent sopat, es van quedar llevats, els grans, molta estona, com passava els darrers dies.
Petits, de vegades ens posàvem rere la porta, però ens raonàvem baixet i no sabien què preparàvem. Després vaig entendre que no volien esverar-nos, en Gabriel i a mi. La nena era massa petita per fer-se càrrec de res. I així l'endemà, d'haver engegat els ramats, ens van cridar. Molt de matí, més ben dit, era encara nit fosca, tot i que érem a l'estiu, devia ser, doncs, abans de les 4, i ens van dir: hem de fugir, nois, els turcs avancen i maten tots els armenis. Hem d'anar a la ciutat davant i des d'allà podrem marxar cap a l'Armènia de Rússia i estarem en seguretat. En Gabriel i jo ens volíem endur alguna joguina, de les poques que ell tenia, però en Grigor va dir: és massa tard, Gabriel. Té, agafa aquest pedaç de roba i puja al carro. Ja esmorzarem pel camí. A l'hora de la veritat, van haver d'empènyer la mare, perquè no se'n volia anar i cridava: mai més no volia els meus. Marit feia dies que només pensava en el pare, l'àvia i les nenes. No en sabíem res i tenia molta por, una por agrupada al pit. I la seva cosina la va ajudar a pujar i li va dir: potser abans en sabràs alguna cosa. Perquè el nostre grup, els del pelegrinatge, vol dir, s'allotjava en un convent davant per reposar i preparar les forces per la tornada. Una tornada que no va fer-se mai més. Vaig afegir que la mare havia de pensar en mi i en ells i no posar-nos tots en perill. La petita dormia. Grigor tenia dos cavalls de punt i al carro hi havia grans bosses amb menjar i sacs. I vaig veure les maletes de la mare i les meves, només dues de petites i dues cabres vives per tenir llet per la nena petita. Els meus cosins ho van deixar tot, la casa, els prats, el ramat, els arbres, les eines, i van marxar cap al camí ral davant. I quan hi vam arribar vam començar a trobar altres fugitius, els uns sols, d'altres en colles, a peu, a cavall, en carros, i encara en veiem que travessaven allà, en barques. Primer feia fred, perquè l'any és molt alt, però després van patir calor i set, i molts fugitius en malaltien i es morien i tot, i havien de deixar els que es quedaven pel camí. Moltes coses les he oblidades, les he volgudes oblidar expressament, per poder viure. La mare sovint diu, quan vam sortir davant eres un nen, i quan vam arribar a Ex-Mitjadín ja eres un noi. Només havia passat un mes i mig, em sembla, encara que els dies es feien interminables, però vol dir que em vaig fer gran de cop, per força. I a mi em sembla que això no va passar durant tot aquest temps, sinó el mateix dia, el mateix matí que arribàvem a la ciutat d'abans. N'estic segur, i he d'anar com així ara escrit. En rigor, el meu cosí i jo anàvem a peu. De tant en tant, la mare feia pujar el carro i caminava ella una estona. En rigor m'anava un cavall i sovint m'hi deixava muntar, perquè el carro era d'un cavall i així no ens cansàvem tant. Doncs una estona que jo anava a peu, vam trobar una dona mitja ajaguda a la vora del camí i em va llegar un nen molt petit i em va dir tot plantejant, emporteu-vos el nen, que jo no puc més. I jo vaig agafar el nen a coll, però en Grigori i la Marie, que s'havien adonat de tot, van pujar la dona al carro i abans d'arribar a la ciutat ja era morta als braços de la mare. I jo vaig pensar que qui sap d'on venia i quines coses terribles no devia haver vist, i la pell de nen es pot dir que em va caure de cop.
Port dels Sanos, des de Gènova. Hem tingut molt bona travessia fins al port de Gènova. Hem arribat de nit i ha estat la cosa més bonica que he vist mai. Des del vaixell, com que vaig pujar a la coberta, mirava com brillaven milers de punts de llum, tants i tants que em semblava que les estrelles del cel havien baixat a Gènova i a la seva riba. Els mariners, però dels que s'han quedat de guàrdia, han baixat a la ciutat, a fer la riba. Se n'anaven d'allò més contents. Però cap dels almenys ens han deixat acompanyar-los, com és natural. Les infermeres de la Creu Roja també han restat a bord per atendre els malalts i els nens que van embarcar, perquè els més petits sovint es desperten a la nit i ploren. Ara vull acabar d'explicar alguns records de la fugida, encara que no tindré gaire temps, perquè ja ens han repetit el sopar i aviat hauré d'anar a dormir, i tampoc no tinc gaire claror al menjador. El nostre grup s'havia juntat amb tots els fugitius reunits a la ciutat d'Avant, ens guiaven oficials i soldats, armenis i russos. Després vaig saber que uns regiments molt valents de l'exèrcit rus ens protegien a la rereguarda, lluitant sense parar amb els turcs i els kurds que ens volien matar tots. Els comandants que dic, Kamazab, manaven aquests regiments de cavalleria. Grigor, que és un home molt independent, va voler que anéssim a la part de davant, perquè amb el cap ho podíem avançar més, i no podia quedar endarrere. Ara, no us penseu que el camí tampoc fos segur, perquè de vegades hi havia atacs fulminants davant de tribus kurdes, per robar-nos les poques coses que ens quedaven. I una nit, veureu que no ens en va passar, i això sí que ho recordaré sempre, perquè sense mi no sé pas com s'ho havia acabat. Érem ja més a prop del nostre destí, passàvem per la falda d'una muntanya, un vespre ennubulat. Vam acampar, si es pot dir així, quan era de nit, nit fosca. El meu oncle sempre descollava els cavalls i els lligava en un arbre, si és que n'hi havia cap, o el carro amb una corda. Les dones i els petits dormien al carro, nosaltres amb una manta sota les estrelles. Gairebé sempre l'un o l'altre ens repartíem les zones de guàrdia, perquè mai no estàvem tranquils. Però en Gabriel i jo sovint ens hi dormíem i l'oncle no emprenyava. Doncs veus aquí que, encara de nit, jo que em desperto i sento un soroll estrany i aviso l'oncle Grigor. Oncle, oncle, em sembla que ve algú. Ens havíem separat un xic massa del grup, amb la dèria de l'oncle d'anar a la seva. I ara em diu, corre com una llebre i aviso els soldats. I jo, sol, corrent, ensopegant, caient i aixecant-me, crido els soldats, que eren una mica lluny. Massa, en realitat. Vam ser temps de salvar la vida dels nostres, però ens vam trobar l'oncle ferit en un braç. Amb la claror molt feble que començava llevant, vam veure unes ombres curioses que fugien amb els nostres cavalls. Quina desgràcia més gran! Grigor els havia plantat cara i, per protegir-se el pit, l'havien ferit al braç, no sabia pas si amb una baioneta o amb un punyal. Un dels soldats, que era més o menys entès en ferides, li van venir a desinfectar el braç com va poder. L'oncle es va curar perquè era fort com un roure. La mare em va abraçar i va dir que els havia salvat a tots, gràcies a les meves cames. Però, esclar, ho vam haver de deixar gairebé tot. El carro, molta roba, les maletes, que eren de mal portar... No cal dir que les cabres s'havien escapat, amb el canou, o potser els curts també ens les havien aprovades. La mare i la Irina van improvisar per ells amb el menjar i les flassades, que ens farien falta a l'hivern i llavors mateix, perquè a les nits eren fredes. marit i el nen que havien recollit el cot, i la Irina, la seva filla. En Grigor, tot i la seva ferida, es va fer lligar un cartell a l'esquena i ens donaren els altres dos, en Gabriel i a mi. Eren lleugers, havíem salvat poca cosa. Les últimes coques, sobretot, i un xic de carn salada que ens repartien a bocins molt petits. Els grans no la tastaven, es conformaven amb el de baix. N'hem de defallir, va dir la mare. Ànims, ja no ens falten gaires dies per arribar a tenir el fill. Tothom pronunciava aquest nom com si fos màgic, el port, el refugi segur. Molts van morir pel camí amb aquest nom als llavis. Nosaltres semblava que el teníem a prop, el recet. Però la Irina, cada vegada més trista i cansada, no el va poder veure. Un vespre no va voler anar tard de la baix que ens quedava. No tinc gana, no em trobo gens bé, va dir. Es va geure, embolicada amb la manta, i ja no es va despertar mai més. El seu marit no el va voler deixar, com tants altres, pel camí, i abans de l'alba la va enterrar, tots li ajudaren, acabant amb les mans encetades i ganivets, la terra on era desglosada. Marit resava, tot plorant, i jo, d'ençà d'aquell dia, em vaig carregar el petit al coll fins que vam arribar. Com? No us ho sabria dir, he quinat fill.
Un xic de terra vermella. L'amic que m'ha regalat es pensava que m'oferia el seu cor, sense imaginar-se que l'hora em donava els seus avis. No em puc separar els ulls, com si hi haguessin arribat. Terra porta. Em pregunto, d'on hi ve aquesta vermella? Però, amarant-se l'hora de vida i de sol, si pensa de totes les ferides, havia d'enrugir per força. Color de sang, em diu. Terra porta. De segur que és Armènia. Potser encara hi ha nens en els vestigis dels incendis minerals. La resplendor dels flocs que van cobrir de pols volents als exèrcits de la mar. Potser roman un cicle de llavor que em va donar a la llum. Un reflex de l'aurora que veig aquesta mirada fosca. Aquest cor em bateva un poc sorgit a les mateixes fonts de l'Eufrates. Aquest cor em cova l'amor a l'hora de la revolta. Terra porta, exiliada. El veig de Galícia ofrena a Xarra. Just quan un poema que naix sota la meva ploma. Sovint ploro veient aquest últim ocell. Armènia, rugeixo. En plovent l'ànima dins de la meva mà. Arma el meu punt.
Abans d'apartar-se amb el Kodos, l'Aram ha donat el llibret on escriu les visors de la nostra família i també coses sobre les seves noves coneixences. Té, mare. Ara no tindré pas temps d'escriure. Si vols, continua tu, Màric. Perquè tan aviat em viu mare com Màric, pensar que ens falta el paer, i les nenes i la mare. Els nois solen guardar els seus escrits per a ells. Però entre el meu fill i jo, ara ja no m'hi veig total. Qui més? Què més tenim? Si ens han pres tot? He llegit tot el que han notat, a Grècia i a molts dels sapos. I he pensat que sí, que haig d'escriure, però ho puc deixar penjada a l'aire de la nostra història. Els homes són tan oblidadissos de les visions dels altres. Jo ara no escric tan bé com el meu fill. Fa temps que no havia agafat la ploma, i això que m'agradava. Recordo quan escrivia llargues cartes a la meva cosina, que el Cèlcia, la Irina, que em solia respondre només amb una targeta postal. Al vespre estic cansada de cosir. I encara bo que tinc feina, però m'he proposat d'omplir una mica els grans buits feridors que l'Aram ha deixat. Penso que després ell reprendrà el fil, quan torni, si de bo, de la temporada al mar. M'ha impressionat la penetració de l'Aram en dir que es va fer gran en un sol dia, quan va recollir el nadó de braços de la seva mare que es movia. Jo penso, però, que ja havia començat de fer-se'n els dies anteriors, en aquella via dolorosa que va ser el nostre desesperat camí cap a l'Armènia de Rússia. Una prova. Des del començament van racionar el menjar, tot i que disposaven dels dos xais i mai no van demanar més ni es va queixar de gana. I si trigàvem a arribar a una font, i sort que em van trobar i omplíem d'aigua tota mena de recipients, tampoc no ens deixava veure que s'adejava. En Grigor deixava veure aquí els nois, perquè augmentés les seves forces, i l'Aram no en reclamava bé, més, en cap opció. En cap ocasió. En Gabriel alguna vegada ho feia, però també es va portar com un noi gran, no com el nen que era. Molta gent de la ciutat d'abans havia marxat sense provisions de queviures, però ningú els en podia donar, a veure si en tenien per nosaltres. Hi va haver dies, cap al final del viatge, que veien caure literalment a terra moltes persones al nostre voltant, i avançàvem, però, sense parar, perquè sentíem el soroll de la cavalleria turca i els odors dels nostres enemics, que ens volien tallar la retirada. Mai no teníem prou de ser vermella, i encara pensàvem en els moments de repòs a la nit que si no haguéssim anat, avant, tots serien morts, negats a la mar negra, perquè és veritat que la meva prometença ens va salvar, a l'Aram i a mi. Havia fet la promesa perquè la salut del noi, amb la economia, ens havia tingut amb l'aire al cor. És veritat que jo tenia la intenció de complir-ho, quan vaig fer el vot. També ho és, però, de veritat, que Baer ens el va deixar complir perquè es pensava que l'aire davant, l'aire de les muntanyes i dels boscos, seria bo per a l'Aram. I ell, ni ell ni jo, no ens podíem imaginar que s'acostava tant de prop. Tan brutal, la desgràcia i el carregatge de tots els armenis de Turquia, des de l'armat negre a Cilícia. Havíem oblidat a Macedònia les matances de l'any 9. Tan cert és que ho havíem oblidat, que la darrera paraula sortida dels llavis de Baer, quan ens dèiem adeu, va ser roses.
Sempre riure amb el pare que patia el meu home. Quan l'enviés a Venècia, estudiem els pares mequitaristes, a l'illa de Sant Lázaro. Perquè els monjos de Sant Mequitat, armenis, són els que han guardat la persona de la nostra cultura. Després d'acabar els seus estudis a l'Universitat de Gran. Sovint penso que si l'Aire no hagués tornat mai, s'hauria salvat de la mà. Ho estimava massa Armènia per assignar-se a viure els dies del nostre país. Aram sempre diu que, d'una manera o altra, ella és el dia on és rebel, com un sabat, per morir lluitant. Però jo no n'estic tan segura i tinc els sentiments molt foscos sobre la seva mort. Les nenes, les meves flors, el nostre tresor, els seus pitjors temps, l'exterior, els ordets passius. I l'àvia les havia tenit totes les seves abraçades fins al barret portar aigua magra de la sang de mar. Les meves petites, que em demanava la nostra unió. Cantes la cançó, Maria. La mateixa cançó de tresor que jo havia tret a la mar. Dormi, car meu, canta els ullets, però són vint els teus ulls bonics. No, no, fill meu, no, 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 tengo un beso en el petit infant. Altres vegades em reclamava amb la de la pomera. Avui toco de la pomera. Sota l'arbre de les pomes vaig estimar-te, mare. Sota l'arbre de les pomes. Estimada, benvinguda a la sandàlia de la nena.
L'àvia no ens cantava cançons, sentia una adoració per les petites. Parlaran també, esclar, però ella em deia, ja se m'escapa. Quan va néixer la Sofia, no se'm separava. Va ser la primera de donar-se que li sortia la primera llena, la geniva rosada. Així, segons la nostra tradició, hi va tocar de preparar les portes, quan el diumenge van convidar els parents i amics a celebrar la primera llena. En quina il·lusió va coure el blat i se li va barrejar de panses, de nous, de avellanes i de dolces ametlles. No hi va plany el sucre ni els complits de coloranyes, i les magranes vermelles també eren donades i triades. En va tenir una alegria tan gran que quan la Jenny va trencar la geniva amb la primera dent, i aquesta vegada ho vaig veure primer jo, vaig veure que no l'havia vista per tal que l'àvia gaudís del seu descobriment. Com em venen la memòria aquests petits gots, ara que s'acosta sempre a la boca de les manetes. Fins i tot recordo que la mare em va dir, Marí, tinc més bona vista que tu, a la nena ja li apunta una talleta blanca. I d'aquesta manera va tenir el privilegi de tornar a preparar l'àvia. Cap criatura, segons ella, no havia apuntat la primera dent tan aviat com les nostres nenes. Cada nova que feia cap a la seva creixença era una meravella única que mai no repetiria. Així era la seva tendresa per a la Sofia i la Jenny, que es portaven només un any i mig. La veritat és que m'ajudava molt a pujar-les. Ella els havia posat els llençolets i amb el meu vestit de batets, que havia brodat i de rams amb les seves mans, van batejar els nostres tres fills. Com podria oblidar la mà i l'àvia? I les estones que es passava a vora de sol, perquè amb ell jo sortíssim? Quin altre bressol, la mare amaga, per a les menudes, per a la mare que m'havia abraçat. Sí, ho haig d'escriure. No hi va haver compassió ni per als vells ni per als infants. Tots els nens, totes les dones, entaforades amb vaixells i ofegades a la mar negra, fredament. Ho vam saber cap d'un temps d'haver arribat a Miatzí, a través del Neve i de la Creu Roja. Jo sempre les he cuidat de nit, durant anys, però no em visquerà. Una nit, quan érem a Atenes, una dona gran que era prop meu em va sentir. Per què plores, Mari? Per les meves filletes i l'àvia. Ja t'ho he explicat com el moment. No les has de plorar, em va dir, quasi durament. Eren molt petites, van morir de pressa. I què em vols dir amb això? Jo tenia dues netes grans, de 16 i 17 anys. El meu fill vivia lluny de nosaltres, a Vitlis. I què els ha passat? Els turcs, que Déu els confongui, van matar tots els homes i van repetir a les noies i les dones maques. Algunes se les van vendre. Les meves netes eren precioses. Ara són amants dels marits turcs, qui sap on. Per això et dic que m'has de plorar les teves. Sé potser no són enterrades les petites. La Maria m'ha explicat va dos cadàvers a la vila, sota els murs del monestir italià que hi ha prop de la platja. I les dones gregues van enterrar tots els cossos que les dones deixaven, que Déu les beneixi.
Increïbles, conyents com les clarinetes enfonsades dels fills dels nostres homes pels filomans tots. Qui sap si el de la ella, Déu meu? M'he adonat que ara em recorda sobretot el món petit de la nostra època. Els recorda separats. Em fa l'efecte que ha volgut oblidar el temps passat a l'Armènia Oriental, a Ignatín i a Zerevan, perquè va ser molt dur per un noi que era infants en l'etat. Infància sense infantesa amb l'ES. Jo, però, ho recordo tot. Però voldria enfonsar molts records que hi ha un dins del cervell, allà on deuen anar per a les coses oblidades. Voldria enfonsar les llavors de la terra vermella, però no puc. El temps feliç, els anys de Trebisonda, queden al darrere, ells sí, com les monedes d'or dintre del perdut. Sort que em resta en els cornes de l'E, una part d'un mateix. Moltes vegades poso els seus llibres sota cursia d'aquí. No el vull oblidar mai, no puc fer res. No m'allargaré sobre el camí i l'arribada a Ignatzi. No ho sabia pas d'escriure, però ells sí que no l'he segut, o el seu gran. Ara aquests fets ja són conegudes, després dels informes dels anglesos i dels col·legis de metges, així com dels missioners metges. Molts resultats positius van morir de gana, d'atreviment, en el dia. Però nosaltres ens guiàvem esperança, anàvem cap a un refugi, cap a la vida. Ha estat a Atenes i Marcella, on hem sabut que amb la lluita de menys, que anava al canvi cap a la mort, que mandaves per ser un botí, i no per nosaltres per ser un dret de metge. Nosaltres podíem veure que el trobàvem d'un lloc, tenien roba de tocar amb els amics i ningú no es cotejava. En canvi, els deportats per al desert no els deixaven veure ni aturar-se a cap fort, ni menjar. Les noies eren captades i violades i els que es quedaven amb les postulats a tot un sorret i els ells. Sigui com sigui, sempre més que petit grup de fills com serà viure. I encara hi he d'afegir el menut que ara em va recollir dels guàrdies dels cremats. Ell el vam poder predicar i el meu fill el va portar fort. Tot just arribar a l'Ecnic i la ciutat de l'Ecnic, així que ens recuperàs dins de terra, amb gent de forces, el nom de l'hospital que hi havia muntat, amb el nostre petit del Montesí, que tenia terra i havia altres carotins. Les infermeres se'n van fer càrrec tot seguit i allà ho van deixar. Nosaltres no podíem fer res per ells, no en podíem tenir cura, perquè no ens posàvem ni de menjar ni de remeis, ni tan sols que ni cap ni res. No ens ho tornava a veure més. Que la mare de Déu es guardi l'esperança de les nostres pares.
Els últims dies de la fugida a través de les muntanyes van ser més feroços, quan ja ens havien fet els cavalls. La meva sisona es va morir, ben poc abans d'arribar a ser. Va morir, realment, de cansament o del por. Jo no n'estic pas ben segura. Només sé que també va ser una víctima dels turcs. Era diferent del meu cas. Nosaltres, a tradicions, fèiem una vida més moguda que la seva. Un dia que havíem anat a altres ciutats, a fer excursions, de vegades ens havíem embarcat una estona, i ja no cal dir, va bé, que havia sojurat a l'estranger. En canvi, la Irina era arrelada a la seva terra com un arbre, que es va morir si s'autoesplanta. Ella era, justament, la mestressa de les terres. Tenia els pares enterrats al cementiri davant. Tot el seu món era la casa, els prats i els arbres que veia des de la finestra florida del seu menjador. Jo penso que es va començar a morir el dia abans d'anar-se, quan el seu marit va engegar un ramal perquè s'escampessin i els cucs i els cucs no els fos fàcil de fer-se anar-nos. Quan van perdre de vista les fulleres d'arbres que havien plantat quan els havien nascut el fill i la filla perquè tinguessin fusta un dia per fer la seva casa. No hi hauria, però, ni casa ni futur, devia pensar, en perdre de vista els arbres. Els jaus i frondosos d'en Gabriel i els tendres de rissons que assimilaven el naixement de la menuda. Aquesta és la malaltia que s'anava enfonsant el cos i el cor de la Irina, la pèrdua de tot el seu món, càlid, treballat per les seves mans com per les dels avis. Els prats, els animals banyats, les ovelles que els donaven llana, les ovelles que els munia, la llana que filava amb les seves mans, incansables, que també feien la mantega, ajudaven a desenfornar el pa, abraçava l'antiguitat de fusta dels fills. No és pas que tot això no durgués en Grigor i en Gabriel, però ells eren més forts. La meva cosina havia quedat una mica delicada després del seu segon part i la criança de la petita. En Gabriel no pensava en la casa i en les terres. Li havia sigut més greu, com a nen que era encara, separar-se del seu gos. No del gos més gran, que se n'anava amb el demà, sinó del petit. De fet, l'amagà i se l'endur, però en Grigor hi va dir: no el podem mantenir, el viatge serà llarg. Fes fugir el gos, adiós. I en Gabriel el va aviar, però el gos va tornar, entre l'arribada de fugitius, i saltar dins del carro. En Grigor va dir que al capdavall l'hauria de matar, però perquè no li podien donar menjar. I llavors el meu nebot, que era viu com una centella, va córrer cap als soldats. I ells se'n van conferir. Els va fer gràcia i es van quedar el gos al seu regiment. Potser el gos es va salvar i, en canvi, la dolça Irina no va sobreviure. Encara van poder enterrar-la, perquè en aquests moments no passaven per cap indret de roques i pedres. Altres morts, centenars, es van quedar abandonats als ocells de presa, ran dels camins.
No els hi va costar gaire temps, ha llegit. Era massa gent per una ciutat tan petita, tot i que ja des del poble d'Igip, la gent de Bonport havia començat a preparar uns quants queviures i no per rebre refugiats. Tots els que veníem davant vam arribar al caire de l'esgotament, perquè havíem passat a través de Pèrsia. Després de segur que era com 50 mil. Més del doble de nosaltres havien caminat per la plana de Barba i els regiments armenis d'Andrànic i Hidro havien ajudat el general Bruce a protegir-nos. Era massa, com he dit. No trobàvem ni pa ni casa i encara que l'havien mirat, el patriarca, els metges i el comitè d'ajuda als refugiats, engegar una mica la llau era impossible. Sort que van arribar ajudants de Tiflis i dels comitès armenis de Moscou i de Bakú, com vam saber. Però la seva feina se l'emportaven tots els malalts i els orfes, a causa de les epidèmies. En Grigor, molt aviat, es va fer càrrec de la situació i em va dir: hem d'anar a Girevan, abans de l'arribada de l'hivern. Era el mes de setembre quan ho va decidir, i tenia tota la raó, perquè a l'estiu, sota un sostre de lona, podíem sobreviure, però com resistiríem la fredor? No teníem recursos per poder-la apuntar, el nostre cos s'havia tornat fràgil. Els nois estaven tan prims que se'ls marcaven les costelles sota la roba bastada. Vivíem de rels, de creixons, de baies i fruites amargues que en Grigor s'havia de trobar als camps i boscos dels voltants, de petites pomes d'arbres i mesques sense faltar. Els nostres diners no els volien, on sonava una misèria. Jo em volia vendre de seguida les joies que m'havia dut des de tres de la mesura, però el cosí em va dir que després de fer-ho a Germany, si hi podíem arribar. Jo en dubtava perquè veia tants malalts, tantes morts al voltant nostre. Només afegiré que van haver de crear el cementiri per tal que tenien tantes víctimes. Els havien de sepultar amb grans forces, que cobrien amb calç per les epidèmies i cada setmana feien un ofici per tots plegats. Després vaig saber, per l'informe de la NET, que el nombre de morts havia estat uns quants dies, gairebé de 5 cada dia. Però per sort, aviat van venir trens carregats de farina, de sucre, de te i de roba de tota mena. Els havien enviat els nostres germans armenis del NET, de Moscou i d'altres ciutats de Rússia. Va haver-hi per tots. Llavors vam poder menjar força pa, el cos que dolç, i veure tasses i tasses de te ben ensucrat, que ens va tornar a les forces. Així doncs, vam aconseguir dominar fins a Yerevan, que no era pas gaire lluny, una ciutat preciosa, plena de fons i des d'on es veu sempre la neu del cim de la nostra muntanya santa, l'Ararat. En Grigor, que és molt llest, es va adonar que, amb tants refugiats i tanta farina, els forners no donaven l'abast de fer pa, i com que ella en sabia, es va posar a buscar feina sense descans. Cal dir que llavors ja dormíem sota cobert, l'avinguda de l'hivern ja no em feia tanta por i ja no veia escurçar-se els dies amb aquella angoixa de quan érem al Nietzsche.
Tant ell com jo ens havíem venut les joies, les de la Irina i les meves. Només em vaig quedar la nit i les arracades de casament. I així vam poder llogar uns baixos, una sola habitació i una cuina, i comprar un xic de llenya per a l'hivern. Érem només quatre, perquè la nena i el petit s'havien quedat a l'orfenat Tecniatzi. Vivíem, doncs, amb pa, sopes de pa i té molt ensucrat, i res més. Un dia, en Grigor, però, va aconseguir de trobar feina. Li van donar un forner, que no s'hi deia de cap ull, amb tant de pa per fer, ja que els refugiats tenien tiquets i el comitè li pagava la tasca. Així és que va contractar el meu cosí i el seu fill, només pel menjar, sense paga. El menjar, però, era abundant i molt bo. Ja els convenia en tantes hores com treballaven, i gairebé cada dia em podia portar una cassola a casa. Un dia ens duien quiuftes, altres vegades uns quants talls d'espatlla de xai cuit amb verdures, amb què ens regalàvem, o bé sopes molt bones, d'ordi i iogurt. En teníem per sopar i encara guardava salsa per a l'endemà, per afegir-la a la sopa de l'aram. Llavors vaig començar a dormir un xic més bé, perquè els primers temps, entre els records i la gana, hi havia nits que a penes apocava els ulls. Va durar molt temps, però, que encara somniava sovint aquella fugida tan llarga i penosa, i em despertava del cor bategant-me com un foll. De dia mirava de no pensar-hi, i sobretot em recordava d'en Baer, les nenes i l'àvia, però a les nits tornava a veure cossos estesos davant del camí, com tants n'havien hagut de deixar, de nens petits, de vells, o somniava que ens perseguia una banda de curts, volia córrer i les cames no m'obeien, i ja era a punt de tirar-se amb el damunt. Llavors em despertava, i enmig de tant dolor em venia una sensació d'alleujament. Una nit em vaig tornar a trobar, tan real com el dia que va succeir de debò, assistint al parc d'una dona davant, a la qual vam ajudar la Irina i jo, sobretot la Irina, que en sabia més, però tal com per a ella no era la primera vegada. Era quan encara no ens havien pres el carro, i hi vam acollir aquella pobra dona, que caminava a peu i esperava i cridava de tant en tant. Llavors la vam pujar al carro, com era cosa d'aturar-se, perquè ens perseguien sempre, i així va tenir el seu infant, sense parar la marxa. El carro s'ho trequejava força en el camí i ens va costar, doncs, d'esbocar-li el sang, però la Irina ho va aconseguir. Em penso que vaig somiar aquell pare i els vols del padó més d'una vegada, i em sembla que en conec la raó.
La nostra situació era cada vegada més difícil. Les provisions s'acabaven, però això no podíem ser compassius, no tant com hauríem pogut, amb els nostres companys de fugida. teníem tres fills i havíem de tancar per aquí. Bé, l'any, només vam acollir dos dies més la dona i el seu petit. Després li vam donar uns quants cosins de cobra. Li vam incluir una carpeta que diguem bé. I sense haver de pronunciar cap paraula, ja es va donar allò per un cosinat. Em penso que per això la sonada, que un dia es vaig trobar a la cua del pal, a Kniatzina. Havien sobreviscut. Des de llavors, el somni es va espallar. A poc, ens avisàvem, sisplau, per força a la nostra vida als germans. Amb tot això, ja havien passat molts mesos des de la nostra terrible fugida i els nois s'havien refet. El menjar que portava a Grigor, dels pobres, havia estat una benedicció per a nosaltres. Ell semblava també que s'havia consolat de la mort de la nostra Irina, que jo enyorava molt. Tant era així, per part d'en Grigor, que quan arribava de la feina, havent dinat, abraçava massa força que vam fugir. Fins que un dia em va dir, ara que els nois com fora, hem de parlar. Realment, no teníem gaires moments per enraonar. Ells se n'anaven a les 4 o a les 5 de la nit cap a la torre. A la tarda, en Grigor dormia una estona. Treballava molt i arribava a menjar, més que en paper. Li convenia de fer més diada. Jo mirava que els nois no fessin soroll, per tal que se posés tranquil. I en vigílies de festa, sovint encara havia de tornar a la feina a la tarda. Però aquell dia no se'n va donar de dormir. I ell mateix havia enviat els nois a fora a jugar al carrer. Tot i el fred que feia. Encara que en Gabriel potser s'hauria d'estimar més per una bona dormida que en Gabriel potser. Aquella de nou que jo. Tenia por que hi hagués alguna mala notícia. Potser m'havia de dir que es quedaria sense feina. Però no es tractava pas d'això. Marit, oi que tu no estàs força de mi? Oi que no em provoco de pensar-hi? Sí que t'estimo molt, ja ho crec. T'has portat a nosaltres com un germà, com un pare. Marit, jo no necessito cap germà. A mi no em cal una dona de debò. Aleshores em va dir que el seu amo li havia proposat de jutjar-lo a casa seva. Tenia lloc i estaria molt bé. Estava segur de tenir que l'oferiment s'extengués a mi i a l'Aran, a l'Aran. Podíem ajuntar-nos i més endavant, quan tinguéssim confirmació de la mort de l'Aran, ens podíem casar a l'Església. Per què no t'has de fer il·lusions, pare, a seguir de la mort? Em vaig quedar glaçada, tot i que ja no podia esperar una proposta semblant. Jo no volia viure amb un rigor sense casar-me, ni tampoc ser la seva dona. Era tan diferent del meu germà, del meu pare. No em podia resignar, d'altra banda, a quedar-nos per sempre gerant amb l'Aran. I vaig dir, doncs, al meu cosí, tan bé com vaig saber, que jo no podia ajuntar-me a mi, que encara volia esperar a tenir notícies del meu home. Bé, mai no et forçaré. Jo no et trobaré una altra dona, tantes com vulgui, que serà més agraïda. Jo em vaig posar a plorar perquè amb ella es plantava tota sola. Però ell em va dir que, per més, que no deixaríem els amics i família, que tant no em faltaria res. Però com ho suparem, l'ara millor. Mira, teniu els baixos pagats fins a la fi del trimestre. Després t'hauràs d'esperar. El suport de patrimonial no es deixarà abandonar. I jo, cada diumenge, tocaré pas per a la senyora.
S'acostava a la fi del trimestre sense que hagués trobat cap solució, cap feina. Tornàvem a viure de pa, sopes de pa i te. Jo estalviava la llum perquè ens arribés i l'Aram va agafar una mena de refredat molt fort, amb tos i febre. Els vaig acompanyar, doncs, al dispensari del socors paternal, on vam haver de fer molta cua. I heus aquí que quan ens vam fer passar, el metge que va atendre el meu fill no parava de mirar-se. I mentre demanava un medicament a l'infermera, encara se'l mirava i va dir: aquest nom és ben igual que un amic meu. I va insistir en veu alta: aquest nen és l'estampa de l'Aé. Doctor, el meu marit es diu Aé. Havia estudiat a Venècia. No continuïs, em va dir. Jo també vaig ser-hi. Així, tu ets la vídua de l'Aé? el vídua del nostre poeta? Vídua, va ella. Paraules com cops de nassa, certesa de ser. Havia molt guai. Un núvol negre em volia cobrir els ulls. Em vaig asseure en una cadira. Vaig sentir la seva veu com si fos llunyana. Déu del cel, dit cine. És a punt de desmaiar-se, prega-li els polsos amb alcohol, fes-li aire. I al cap d'uns moments em va portar un got de cunyac i em preguntar si no ho sabia, el meu marit era mort, a les llistes interminables de morts. Ell ho havia sabut pel col·legi de mestres. Tots els metges, els clergues i els professors armenis de Terinsorna, em van dir, havien estat assassinats pels turcs. Com? No ho sabia pas. Havia estat company d'estudis de Baer a Sant Nikita i era un admirador apassionat de la seva obra. Em van fer prometre que l'endemà tornaria a portar-li Aram. Podia ser el curs de la seva malaltia, afegir. Però no era aquest el veritable motiu de fer-nos tornar. Ni l'esperança més folla no me l'hauria fet endevinar, de debò. Vaig comprendre que havia volgut consultar els de casa seva, perquè l'endemà ens va oferir allotjament i tot el que ens fes falta. Tenia una gran casa, em va assegurar, i no podia consentir que la vídua del poeta i el seu fill passessin tanta necessitat. Vam empaquetar, doncs, els nostres papers, cada vegada més minsos, i ens vam traslladar a casa del metge. Era una vella persona. La seva dona ja ens esperava, amb un somriure càlid, i ens va acompanyar a una habitació gran, amb dos llits, dues cadires còmodes i una icona preciosa a la paret. Quan va tancar la porta i ens va dir que reposéssim una estona, que ja ens cridaria pel sopar, vaig caure de genolls davant de la icona. Era la mare de Déu que guareix les ferides. Tornàvem a tenir sostre. Ens protegia una casa calenta, no me'n sabia venir. Havent sopat, la muller del metge em va donar un dels seus vestits, que només vaig haver d'estrenya, i una abric negra. També al meu fill li van donar roba del seu marit. Jo no volia ser un despot, ni un paràsit en aquella casa. Em vaig afegir, doncs, per treballar. I no em va pas faltar feina. M'encarregava de cosir i planxar tota la roba, sobretot les bates blanques i els llençols de la consulta. Pel que fa a Aram, el doctor el va fer admetre a la mateixa escola que els seus fills, i estudiava de l'any. Vam trobar, doncs, en el nostre exili, un temps de calma, una treva que l'entona, a casa del doctor Arsà. No l'oblidaré mai. La guerra la va esquinçar, sense repòs, sense pietat. Els malalts turcs tornaven a avançar i el metge es va incorporar al front, com a sanitari. Aviat, els queviures van començar a descassejar i d'encarir-se. No és que ens enfoquessin, però jo em vaig adonar que dues boques més començaven a ser una càrrega. I sobretot, encara que els armenis i els russos ja havien guanyat dues batalles importants, jo sentia un veritable terror que els nostres assassins es recuperessin. A la nit tornava l'insomni i molts pensaments em ballaven pel cap. Havia de prendre una decisió. Aram, vaig dir-li un vespre, ens n'haurem d'anar. Comencem a ser una càrrega per aquesta família. Hem de marxar, lluny de la guerra, ben lluny dels maleïts turcs, per sempre més. La muller d'Arxà, però, ens va retenir a casa seva molt de temps, fins que la situació d'Europa li va semblar més favorable per al llarg i pesat viatge que ens esperava. El doctor, que venia amb permís de tant en tant, fins que acabava la guerra, ens va ajudar a fer les gestions per a la migració, bé que contra cor. Ens vam inscriure, doncs, al suport fraternal, a les llistes d'armenis decidits a emigrar a França i Amèrica, i que en l'any de mig, Grècia es disposava a acollir, sense condicions. Érem 90.000. Una fundació anglesa pagava les despeses del viatge. Adéu, Terraporta. Adéu, Armènia, vaig resar, quan perdíem de vista la neu de la nostra muntanya santa. Adéu per sempre.
Perdre-ho tot, si vull ser exhaustiu, com el just massa feroç per resistir la mirada del sol, diré poques coses i em passaré moltes en silenci. Grigor Danaïl, segle X. explico les paraules d'Aram i la traducció dels fulls de diari que van deixar al quadern. Les anotacions d'Aram són més espaiades, pensar que treballa la parella. 4 de juny de 1921, Marsella. Quant de temps feia que no escrivia en aquesta llibreta? No m'hi havia tornat a posar des que havíem arribat aquí, a bord dels Sanders. En demanar-la a la mare i després en tenir-la a les mans, m'he recordat de cop i volta que me l'havia comprat al parc, aquest quadern. Me'l va regalar abans del pelegrinatge al monestir de Naret. Té Aram, em va dir. Aquí tens un quadern nou perquè escriguis les coses noves que veuràs en aquest viatge tan llarg. Però, en comptes de ser un record d'impressions de viatge, has devingut una memòria, sobretot de la dissort del nostre poble. Hi falten molts fets, petits i grans, perquè sempre ens ha acompanyat en temps valors. Ara, però, tenim un temps, sembla, de tranquil·litat, i la mare s'ha acostumat força a marxar. Jo, però, tinc molta feina. Estic molt de temps amb mar i no em lleu gaire d'escriure. Però avui, més ben dit ahir, va ser un dia molt important i m'ha vingut el pensament de tornar-ho a fer el quadern. M'agrada poder anotar aquest dia justament a la llibreta que em va comprar el pare. Em penso que tots els armenis ens hem passat aquests 2 dies enganxats a les ràdios, les estones que no ens reuníem a l'església per resar per Sogomon Teodorian. Suposo que totes les ciutats i països on hi ha armenis el vot ja ha esclatat com aquí, a Marsella. Com que som tants en aquesta ciutat, hi ha hagut una alegria delirant. Els crits, els cants, les abraçades s'escampaven pels carrers, les cases, els obradors, les fàbriques. De segur que a Lió, a París, a Amèrica, per tot deu haver estat igual. Han al sol sobre Monte de Rian. El nostre menjador, estudiant a l'Eroic, ja és lliure, ja és al carrer.
Ens n'anem a dinar tots plegats. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, perquè ho heu preparat tan bé i ho heu fet tan bé. Sí? I fins dilluns.